Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Veïns de Montcada i Reixac han explicat avui que han aparegut esquerdes en dos edificis pròxims a les obres de soterrament de la R2 de Rodalies al barri de Can Sant Joan. Bona tarda, sóc Carlos Losada i escoltarem d'aquí un moment a la Lola Sánchez, que és propietària d'un àtic al número 68 del carrer Besòs i que ja ha presentat una demanda a l'oficina d'Adif, una demanda perquè reparin aquestes esquerdes. Aquesta veïna ens ha explicat que fa aproximadament un mes va fixar-se amb l'aparició de dues esquerdes a les habitacions de casa seva. Es va espantar i va donar la veu d'alarma a DIF. Mar Puerto, que ha explicat la Lola Sánchez aquest matí.
Sí, es tracta d'obertures que en alguns casos permeten fins i tot entreveure el carrer o els veïns i que han obligat a aturar els treballs fins que no s'hi facin les actuacions corresponents per tal de resoldre la incidència. La Lola Sánchez és una veïna afectada amb esquerdes a casa i explica com van localitzar la incidència.
Fue un día que vino un nieto de mi hermana que vino a dormir, ¿no? Y se durmió en la habitación de al lado. Yo no me había dado cuenta porque esa habitación no la uso y me dijo, oye Lola, aquí hay tierra en la cama. Digo, ¿cómo? Y a raíz de ahí empecé a observar, ¿no? Y a darme cuenta que sí, que cada día iba a más. Pero sí, que parece ser que lo van a arreglar, ¿no? Y ya está. Y las obras ahora están paradas. Y desde que las obras están paradas, pues no cae tanta tierra ni tanta cosa, ¿no? Se nota.
Mentrestant, però, ella mateixa ha decidit fer una petita chapuza, com ella califica, per tal de resoldre temporalment les molèsties.
He puesto aquí papel, ¿no? Porque se oía todo, los de abajo, ¿no? Se oía hablar, se oía, ¿no? Y pensé, digo, pues voy a poner esto. Y he hecho una pequeña chapuza.
Com diu la Lola, aquesta és una solució temporal a l'espera de que comencin a actuar en els immobles perjudicats.
Mentrestant, Mar, Adif ja està treballant, com deia la Lola, per resoldre aquest problema i buscar l'origen també d'aquestes esquerdes. La plataforma pel soterrament de les vies a Montcada creu que després d'un any d'obres estem davant d'un problema menor, mentre que l'Ajuntament de Montcada ha demanat que es paralitzin les obres a la zona de Can Sant Joan fins que no resolguin totes aquestes esquerdes que han sortit en aquests dos edificis.
Així és, l'Ajuntament assegura que estan fent seguiment de la situació a Adif, ara que just es compleix un any de l'inici de les obres al municipi, i l'alcalde Bartolo Egea explica que hi ha preocupació per les esquerdes aparegudes en diversos immobles, que s'ha aturat l'obra i que ara ja s'està mirant com actuar.
La preocupació sí que la tenim del número 68, que diversos pisos sí que tenen unes malformacions més profundes. De moment el que vam fer va ser parar l'obra, s'està fent ara proves. Tenim molta relació amb els veïns dels tres edificis, amb una representació de cadascú, per saber, bueno, per les necessitats que tenien, i evitar la preocupació sí que va ser en un principi bastant important. Ara veiem que una vegada que s'han parat les obres, tot de moment està en calma, i ara començaran a fer també petites reparacions.
Per la seva banda, la portaveu de la plataforma Tracta Just Soterrament Total, Anna Solano, valora els primers anys d'obres i diu que esperen que es vagin solucionant els problemes que inevitablement van sortir.
El balanç d'aquest primer any sembla positiu. Les obres avancen al ritme pautat i les incidències que van sorgint es van intentant pal·liar en el menor temps possible i de la millor de les maneres. Valorem també positivament l'esforç de l'Ajuntament per informar el veïnat de cada una de les actuacions, tant a través del canal virtual com de les reunions presencials. I esperem que des de la UT i també des de l'Ajuntament es vagin solucionant els problemes que de manera inevitable van sortint.
Per tant, tant el consistori com la plataforma impulsora del soterrament fan un balanç molt positiu de l'avanç dels treballs, que ara per ara compleixen calendari, així com també de la comunicació que ha hagut a Adif.
Gràcies, Mar. Obrim ja àrea de serveis. Parlem del temps. Arriba un canvi que es farà evident de cara a dimecres i que es portarà precipitacions a pràcticament arreu de Catalunya. A primera hora ja arribaran ruixats per les comarques del sud i de Ponent, que després s'estendran cap a la resta i escombraran tota Catalunya. La cota de neu estarà al voltant dels 1.600 metres i baixaran les temperatures. Ho faran de manera més acusada al Pla de Lleida i punts de la Catalunya central. Dijous s'obriran clarianes i acabarem la setmana amb més calma i temperatures cap amunt. I com està la xarxa viària? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem encara algunes incidències a la xarxa viària. A la Nacional 340, per exemple, a Vilafranca del Penedès, hi ha aturades en els dos sentits per un camió que ha perdut la càrrega. Aquí, en aquest punt, hi ha algunes dificultats per circular. Les obres que també afecten el tram de l'Ametlla del Vallès, de la C-17, en els dos sentits de la marxa, on per tant tenim aturades també tant sentit Barcelona com sentit Vic. I ja per volum de trànsit ens queda la Pota Nord amb molta lentitud a l'últim tram, tocant el nus de la Trinitat venint de Santa Coloma, així com també el tram del Fòrum, entre el Fòrum i Sant Adrià, a la Ronda Litoral i en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
I el transport públic, molts problemes a la xarxa d'Ordalies, es registra en retards d'uns 15 minuts a R2, R2 Nord i R11 per un robatori de cable entre les estacions de Passeig de Gràcia i el Clot a Barcelona. A petició dels Mossos d'Esquadra, se circula per via única en aquest tram. En paral·lel, hi ha altres incidències a la xarxa ferroviària. Els trens poden circular fora del seu horari habitual a l'R13 i R15 per una incidència a les instal·lacions entre Salomó i Roda de Barà a les comarques de Tarragona. Passa el mateix també a la R11 i RG1, on se circula per via única entre Girona i Caldes de Malavella per incidències a les instal·lacions.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2:15, ja no és la imatge d'un senyor que pretén temptar els nens en Carmels, ni el que espera el seu moment en un carreró fosc. Un 85% dels agressors de nens i adolescents són persones conegudes de les víctimes i, a més, de manera majoritària estan socialment integrades o formen part del nucli familiar de la criatura abusada. I és que la imatge establerta que la família és un element protector per ser tampoc és real. La meitat de les agressions tenen lloc en l'entorn familiar. Unes dades clarificadores. Les nenes, en un 79% dels casos, són més víctimes de violència sexual que els nens. Pel que fa al perfil de l'agressor, és home un 97% de les situacions, normalment una persona adulta, però un 26% tenen menys de 18 anys i un 13% tenen una edat semblant a la de la víctima. I també un 60% d'aquestes víctimes presenten psicopatologies que necessiten un tractament molt i molt especialitzat. I per curar totes aquestes ferides molt profundes, Catalunya va ser pionera a adoptar un model islandès, el Barnahus, que vol dir la casa de l'infància. Al dia d'avui hi ha 12 centres repartits per les 4 províncies catalanes. Es tracta d'uns centres on els nens i adolescents que han sofert abusos sexuals són atesos per professionals de tots els àmbits. La filosofia del mètode Barnahus l'ha explicat arreu en COPE Catalunya i Andorra la Teresa Llorenç, que és secretari d'Infància i Adolescència, ho ha fet amb el Ricard Álvarez.
Es tracta d'una xacra social que va molt més enllà del precís moment de l'agressió pròpiament dit. Hi ha el després, les conseqüències i les seqüeles. A Catalunya es va adoptar aquest model anomenat Barnahus, que dona una cura integral i a més preveu la revictimització de l'infant o de l'adolescent, accelerant a més la seva recuperació.
Per tant, el que estem fent és, ja passen per una situació molt complicada, una situació molt greu aquests nens i aquestes nenes, posem-los el més fàcil possible i, per tant, evitar també aquesta història que sempre passa de la revictimització, que han d'explicar una i una altra vegada què és el que ha passat. Per tant, aquests espais on treballen doncs, conjuntament doncs, des dels equips socials, els equips mèdics, els jutges, etcètera, etcètera, el que permet doncs, és facilitar doncs, aquest trànsit per resoldre doncs, aquesta situació d'aquest cas d'abús sexual. No?
El desplegament de la xarxa Barnahus a Catalunya ha atès 2.897 casos d'infants i adolescents víctimes de violència sexual durant l'any 2024. Això ha suposat un augment del 150% respecte a anys anteriors. Aquesta expansió suposa un avenç significatiu en la detecció i atenció d'aquest tipus d'abusos que fins ara sovint quedaven ocults. La Teresa també ens ha explicat que per arribar a més persones d'aquestes edats cal fer-ho de la manera amb la que ells es comuniquen. Per això s'ha posat en marxa una plataforma anomenada Tot OK, en la que no cal trucar. Es pot fer la denúncia per WhatsApp o per xat.
És una plataforma adreçada tant a nens com a adolescents, com a professionals i a famílies o ciutadans doncs, que vulguin denunciar una situació de violència. Denunciar no en el sentit de posar una denúncia, sinó d'alertar, no?, i de manifestar una situació de violència. Fins ara hi havia un telèfon, que era el telèfon de Infància Respon, sí. Però vam detectar que els adolescents ells no utilitzen. Per tant, el que hem fet és doncs, posar en marxa aquesta plataforma doncs, amb un xat i amb un WhatsApp pel que ells es poden comunicar.
El govern preveu consolidar el model amb la construcció d'espais definitius en 6 territoris, l'impuls de polítiques preventives i l'elaboració d'un protocol marc contra la violència infantil. A més, iniciarà una avaluació externa del servei entre el 2025 i el 2027 per mesurar-ne l'impacte i l'eficàcia. Amb aquest model inspirat en l'experiència escandinava, Catalunya busca fer front de manera efectiva a aquesta xacra de violència sexual contra infants, garantint una atenció especialitzada integral per a les víctimes i les seves famílies.
Saludem ara la Rosa Maria Bel, que és tècnica d'estratègia del Barnahus Tarragona. El primer que es va implantar a Catalunya i també a Espanya va ser l'any 2020, ni més ni menys. Rosa Maria, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, d'entrada, ja fa molts anys que vau donar aquest pas endavant, de tirar endavant això dels Barnahus. A Tarragona va ser el primer centre. Explica'ns una mica aquests centres Barnahus, del que hem parlat, de com són, de què forma part el projecte. Però amb tu volem abordar una mica quan els nens i nenes arriben al Barnahus. Quin és el protocol que seguiu quan una criatura que ha estat maltractada o abusada sexualment doncs arriba al vostre centre? Què feu? Quin és el protocol que seguiu?
Doncs nosaltres hem de, per contestar a aquesta pregunta, sí, hem de diferenciar dos casos que són molt diferents, que són, en un primer moment, és a dir, un cas que hagi ocorregut fa més de 10 dies, és a dir, seria un cas dels que nosaltres denominem no urgents, no? Que són els crònics, i en aquest cas sí que es fa tot absolutament a la Barnahus, val? És a dir, tenim tot el protocol establert perquè els nens siguin atesos des del primer moment aquí. Ens derivaria qualsevol dels serveis que de la Generalitat o qualsevol d'un ciutadà normal i corrent s'hauria informat d'aquesta violència i nosaltres contactaríem amb aquest nen o adolescent i el citaríem doncs, per venir aquí, faríem una acollida i aquí el que faríem seria doncs, dotar-lo de tots els serveis que ell necessita, sí, per donar resposta en aquesta en aquesta violència que ha patit. Si per exemple el fet ha ocorregut fa menys de 10 dies, en aquest cas el protocol és totalment diferent. I això també ho diem perquè si algú ens escolta i realment doncs, sap d'algun cas que hagi ocorregut, el primer que s'ha de fer no és contactar amb la Barnahus, sinó que el primer que s'ha de fer és anar directament a un hospital de referència.
Clar, perquè una tasca complicada, en Rosa Maria, deu ser, per exemple, demostrar un abús quan sovint no hi ha proves mèdiques. Per això dius que és molt important anar ràpidament a un metge, a un hospital, no? En aquest cas.
Exacte. Exacte, és important perquè hem de pensar que aquests delictes són delictes que tota la violència contra la llibertat i la indemnitat sexual són delictes que se solen produir en un àmbit molt íntim, sí, és a dir, que normalment no hi ha proves. Hi haurà, sí, sí, normalment la prova bàsica, la de descàrrec, seria la prova de la pròpia víctima, la seva declaració. Clar. Llavors, és important que tot el que puguem tenir perifèric o corroborador, com pugui ser doncs, uns vestigis, on pugui ser doncs, qualsevol cosa, les anàlisis que se'ls fan, les serologies que se'ls fan mèdiques, doncs tot això serà importantíssim perquè el dia de demà es pugui també aportar al procediment judicial.
Clar. I també un fet molt important quan arriba una criatura, m'imagino, reservaria és propiciar un entorn com el que teniu aquí, tranquil, de confiança, perquè el nen o la nena pugui explicar tot el que li ha passat, no trencar,
exacte,
podríem dir, aquesta ansietat, exacte, que deu tenir, que deu provocar el fet de tot el que ha succeït i després el callar, no? Perquè s'ho guarden per ells, no? Això o què?
Exacte. És un delicte que és molt complex. De vegades ens pregunten i per què s'ha fet la Barnahus amb aquest delicte i no amb uns altres. Doncs és que és un delicte que és molt complex. Per què? Perquè inexplicablement per les persones que no es dediquin, no tinguin formació en aquest delicte, doncs els hi costarà d'entendre, però és un delicte que a sobre que ets víctima d'aquest abús, d'aquesta agressió, molts cops, sobretot en els, bueno, en tots els tipus de violència sexual, és molt tabú, és molt secret per als nens, sobretot quan són més petits, genera molta vergonya, genera molta culpabilitat i té una problemàtica gran i és la de que no té indicadors específics, és a dir, són delictes que costen de veure. Per això la Barnahus no només treballa amb delictes revelats, és a dir, quan una persona diu, mira, que a mi m'ha passat això i t'ho explico, sinó que també treballa amb delictes en grau de sospita, és a dir, quan doncs, un adult ha vist, no, amb tenint una mirada una mica protectora, una mirada d'intervenció, ha vist que aquell nen li està passant alguna cosa. Clar. De vegades, per exemple, tenim doncs, tutors o professors del col·legi o el pediatre que ha anat el nen a visitar-se i ens diu, ostres, aquest nen jo tinc
alguna cosa li passa,
que li pot estar passant alguna cosa. Nosaltres després tirem del fil. No sempre portarà a un abús sexual infantil, però molts cops, en el 99% dels cops, portarà a alguna situació
de violència. I, Rosa Maria, que és més difícil trencar aquesta ansietat amb la que arriben del callar, que callen el delicte que han estat sotmesos, o trencar aquest sentiment de culpabilitat que té la criatura? Què és el que costa més? Què és el que us costa més?
Doncs depèn dels casos, perquè nosaltres sempre diem que aquí fem tratges a mida, és a dir, no tenim dos casos que siguin iguals. El dia a dia la veritat és que és fins a ser un punt molt motivador, perquè no són situacions idèntiques. Inclús havent patit la mateixa violència sexual, en una persona o en una altra causarà dos formes de viure-ho molt diferents. Per què? Perquè cadascú tenim un bagatge, també portem una motxilla. És a dir, aquestes violències no estan aïllades en una persona, sinó que, clar, es troben, doncs, hi ha persones que han viscut processos migratoris, hi ha persones que tenen barreres idiomàtiques, hi ha d'altres que no, hi ha persones que això també se'ls barreja no només amb una violència d'abús sexual, sinó també amb violència de maltractament.
Que cada cas necessita un tractament especial, Rosa Maria. Ja per acabar, perquè el temps se'ns ha tirat a sobre, i molt ràpidament, com treballen la recuperació d'un nen o una nena que ha estat abusat? Molta paciència, molt de tacte. Quin títol em deixaries, Rosa Maria?
Doncs ho treballem, és a dir, depenent de la sintomatologia que tingui, i una cosa que sí que ens ajuda moltíssim és si el nen o la nena té un bon vincle familiar, és a dir, que té una credibilitat des del moment zero de la seva família, del seu entorn, això ajuda moltíssim. I després aquí treballem amb professionals especialitzats en violència sexual infantil, per tant, saben molt bé com anar traient tota aquesta, com anar minimitzant la sintomatologia, si és que en tenen, i sobretot també intentant que facin aquest relat de cara al procediment.
Molt bé, Rosa Maria Bel, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ella és la tècnica d'estratègia de Barnahus Tarragona. Enhorabona per la tasca que feu, i endavant, fins una altra ocasió.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Doncs encara hi ha més notícies, més actualitat d'aquest matí. Ara ens situem a Barcelona. L'avinguda Diagonal perdrà un carril de circulació perquè el carril bici deixarà la vorera i s'incorporarà a la calçada compartint espai amb altres vehicles. Aquesta és una de les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona amb l'objectiu d'ampliar el carril bici a la capital. Hi haurà un total de gairebé 22 quilòmetres d'intervenció amb 13 quilòmetres i mig de nova construcció i 8,1 milions sobre la xarxa actual. 8 quilòmetres de millor sobre la xarxa actual. Hi haurà nous carrils bici per accedir a la muntanya de Montjuïc i per millorar la connexió mar-muntanya amb el carril a passeig de Joan de Borbó i Via Laietana i el passeig de Gràcia entre Diagonal i el carrer Bonavista. Queda fora de les obres una zona vital de comunicació per la capital catalana com és la plaça Catalunya, perquè s'ajorna de nou el carril bici específic en aquesta plaça. Sergi Tor, per què passa tot això? Aviam.
Sí, doncs, anunciat el 2021, el carril bici a plaça Catalunya encara no té data. Per què? Doncs l'Ajuntament de Barcelona justifica que les actuals obres de reforma de la Rambla i les posteriors que s'han de fer a la plaça Catalunya incorporades amb aquest projecte no fan possible ara la incorporació del carril bici. Per tant, s'haurà d'esperar que acabin les obres per fer-ho. L'Ajuntament es compromet, això sí, a redactar el projecte de l'obra a aquest mandat, com també projectar el carril bici de la Ronda del Port, una futura connexió entre passeig de la zona franca i plaça de les Drassanes, connectant els barris de la Marina amb el centre de la ciutat, que, com dèiem, aquests dos projectes hauran d'esperar a partir del 2027 com a mínim. El consistori es centra en aquest mandat en dues zones, l'accés a la muntanya de Montjuïc i Diagonal en dos trams, entre Glòries i el Fòrum i des d'Esplugues i el carrer Albert Bastardes. El director de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila, explica com el nou carril bici a la calçada de la Diagonal eliminarà un carril de circulació de cotxes en aquesta important via.
Aquesta actuació, avui la calçada, les dues calçades de la Diagonal tenen dos de circulació i un d'autobús. Si us fixeu, aquestes calçades, des de l'actuació que s'ha fet a la plaça de les Glòries, remodelació de trànsit, ja tenen un volum de trànsit molt baix i efectivament comportarà que aquestes calçades acabin tenint un carril bus, un carril de circulació i un carril bici. una cap al mar i l'altra cap a la muntanya.
En l'actualitat, a Barcelona ciutat, un 3,8% dels desplaçaments totals es fan en bicicleta o patinets, per un total de 318.000 etapes diàries. Segons l'objectiu del Pla de Mobilitat Urbana, pel 2030 es preveu arribar a un 5,7% per 528.000 desplaçaments en bici i patinets diaris a la ciutat.
Gràcies, Sergi. Pausa per publicitat i després l'Oriol Soler t'explicarà com els veïns de Sarrià volen acomiadar-se de les monges clarisses del monestir de Pedralbes. Demà ho faran concretament coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia, que és la festa major petita de la ciutat de Barcelona. T'ho expliquem d'aquí un parell de minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tiene balón para chutar.
Si el fútbol es un deporte impredecible,
¡fuera!
Un City Real Madrid lo lleva al siguiente nivel.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Este martes desde las 8 de la tarde, la ida de los playoffs de la Champions.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions en la COPE.
Manchester City, Real Madrid.
Venga, vamos, 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 vamos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Hola, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Solo en Sephora descubre el juego del amor. Tus regalos beauty favoritos y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Soy una maleta muy afortunada. He estado de vacaciones con B-Travel. Ha sido una desconexión total. He visitado una ciudad maravillosa, recorrido sus mercados, museos, callejuelas, hasta acabé con dolor de ruedas.
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora con un 20% de descuento, ventajas exclusivas y financiación a tu medida. B-Travel, viájate la vida.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les monges clarisses sentiran l'escalfor dels veïns de Sarrià en l'última diada de Santa Eulàlia que passaran al monestir. Han convocat una concentració a les portes del recinte per mostrar-los suport i demanar que no marxin, tot i que sembla una batalla pràcticament perduda. La protesta és demà a 2:15 del matí i es fa coincidir amb la presència de la Corporació Municipal. Oriol Soler, explica'ns.
Si res no canvia, el 15 de febrer les últimes clarisses de Pedralbes hauran de marxar del monestir després de 700 anys de presència de la comunitat. Els veïns i simpatitzants han fet arribar el seu malestar a l'Ajuntament de Barcelona, argumentant que la marxa de les clarisses trenca un pacte centenari amb la ciutat. Sara Román, portaveu del grup de veïns, adverteix de la protesta que han convocat la setmana que ve.
El próximo día 12 hemos hecho una convocatoria en el monasterio a todas las entidades y asociaciones de vecinos y las entidades de los barrios cercanos a que vengan, a que se manifiesten y si podemos y si nos dejan leeríamos un parlamento en el cual simplemente dice que no queremos dejar a las clarisas solas, que nosotros no vamos a dar la espalda.
A part d'aquesta manifestació, el grup ha emès diverses cartes per intentar evitar el desallotjament del monestir dirigint-se al Papa Francesc i a Jaume Collboni. Sara Román explica la importància cultural de la feina de les clarisses de Pedralbes.
Para la ciudad de Barcelona se perdería un trozo del alma de la ciudad de Barcelona. Las clarisas en Barcelona han sido ejemplos durante 700 años de custodias del legado espiritual, de las tradiciones, del legado artístico y del legado cultural. Y para nosotros es un ejemplo de la lucha de las mujeres durante siglos por preservar la fe franciscana.
Tot i la situació, els veïns no perden l'esperança de mantenir les clarisses al monestir i esperen una solució abans de que sigui massa tard.
Foment del Treball avisa que la reducció de jornada a 37 hores i mitja a la setmana provocarà més conflictivitat laboral i paralització de la negociació de convenis col·lectius. Els representants de la patronal han assegurat que els efectes ja s'estan notant amb una frenada dels acords en convenis com el d'oficines i també el de despatxos. Un altre efecte de la reforma horària serà un increment, com dèiem, de la conflictivitat laboral, segons ha vaticinat el director general de Relacions Laborals de Foment, Javier Ibars.
Perquè, en definitiva, els equilibris pactats obligaran a les empreses a reorganitzar horaris, torns i d'altres condicions laborals via modificacions substancials de condicions de treball o per qualsevol altre mecanisme factible.
El Foment del Treball ha explicat o ha detallat que el 97% dels treballadors amb conveni ja tenen un horari per sota de les 40 hores. En total, es tracta de 1,35 milions de persones a Catalunya. Buscant a la web del Departament d'Igualtat i Feminismes he trobat l'informe La bretxa de gènere al sector de ciències de la vida i la salut, situació, reptes i recomanacions, que radiografia a la perfecció quina és la situació poc brillant. Per exemple, la majoria de dones ocupen posicions més baixes que els homes en centres de recerca i universitats catalanes i, en conseqüència, hi ha una manca de presència femenina en les posicions de lideratge. Un altre exemple, en els centres de recerca catalans, mentre que a les etapes predoctorals són un 55% les investigadores, en els caps de grups de recerca i, en concret, en l'àmbit de la ciència de la vida i la salut, la xifra de dones es redueix a un 28% només. En definitiva, que no estem acostumats a veure dones recollint premis en aquest camp, el camp de la ciència, i és que inconscientment els estereotips de gènere afecten a la percepció que poden tenir els nens i les nenes sobre les seves habilitats i capacitats. Per això és important fomentar la vocació en les dones i establir referents en el món de la ciència. És el que fa la Facultat de Ciències Socials a Manresa de la Universitat de Vic amb la doctora Montserrat Pedreira, que arran en Cope Catalunya i Andorra ha parlat amb la Yolanda Canales.
I atenció al que ens ha explicat la Montserrat. Les nenes, a partir dels 5 anys, comencen a tenir la percepció de que la ciència no és el que volen, no van belles, perquè consideren que no són tan brillants com els nois. Segons aquesta professora de la Universitat de Vic, hi ha estudis que així ho apunten.
En el cas de les dones i les nenes, això és més greu, perquè sembla ser que des dels 5 anys, hi ha algun estudi que diu que des de més o menys dels 5 anys, les nenes ja comencen a veure que la ciència no és per ells, i el més greu és que decideixen que no és per elles, per elles, perquè és un àmbit per gent brillant. I les noies, ja des del principi, ens identifiquem com a no brillants, en benefici dels homes, que us identifiquem com a brillants. Bé saber per què.
Però la Montserrat ens diu que els nens són exploradors nats, ja neixen amb aquest instint científic perquè es fan preguntes, volen explorar, conèixer. Per això s'ha preguntat com és possible que s'acabi anul·lant totes aquestes inquietuds a mesura que passen els anys a l'escola. Ella creu que s'ha d'estimular tot aquest neguit des de ben petits, i com més aviat millor. Del que es tracta és oferir la ciència com si fos un joc. És l'aposta de la Facultat de Ciències Socials a Manresa, i per això utilitzen tot tipus de materials, miralls, cotxes de joguina o pissarres.
Doncs unes rampes amb uns cotxes, unes pissarres magnètiques amb uns materials determinats que s'enganxen o no s'enganxen, uns miralls o no miralls que deixen orientar la llum i un repte que el portis allà on tu vulguis. Si t'hi fixes, són fenòmens de ciència que ells juguen com a joc, ¿vale? Perquè decideixen què volen fer, perquè si estan l'estona que volen, perquè busquen amb els seus companys el que, amb els companys que els agrada, i per tant, això per nosaltres és molt bo. Però aquest joc, nosaltres ens assegurem, li donem valor d'aprenentatge, i és això, que busquem la intencionalitat científica d'aquest joc.
I per acostar la ciència a les escoles rurals, s'ha posat en marxa el projecte Rural Lab, en aquest cas a centres de la Catalunya Central. I per què aquestes escoles? Doncs perquè acostumen a estar lluny de museus o llocs on es fa ciència, i el desplaçament d'aquests alumnes també és més car.
El que vam pensar és que podíem portar una furgoneta amb propostes de ciència a les escoles rurals. Sabeu que les escoles rurals són escoles petites, per tant no és molt difícil el desplaçament dels alumnes perquè els surt molt car l'autobús, i escoles que estan molt lluny de tot arreu on es mou, no? De les zones urbanes on es mou, on hi ha museus, on hi ha centres de ciència. Llavors ens va acudir fer que podíem portar una furgoneta a aquestes escoles rurals, i vam anar al Departament d'Educació per demanar-los a veure si els semblava interessant.
A més, important és donar informació i formació a les mestres per donar recorregut a les propostes que els fan arribar. I ara l'objectiu és portar tot aquest projecte a les escoles rurals, però d'arreu de Catalunya.
Estem parlant avui d'aquesta prova pilot de portar l'educació científica a les escoles rurals, en aquest cas de les comarques centrals de Catalunya, la Catalunya Central. Ens anem fins a Navàs, a la comarca del Solsonès, i parlem amb la directora de l'escola Aiguadora, que és l'Àngela Maria Uller. Àngela Maria, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Explica una mica d'entrada als nostres oients com és el teu centre i quants alumnes tens, aviam.
El meu centre és un centre que és una escola rural que pertany a l'ESER del Solsonès i té 34 alumnes distribuïts en tres classes. La classe dels petits, que hi ha educació infantil, la dels mitjans, que hi ha primer, segon i tercer, i la dels grans, que hi ha quart, cinquè i sisè.
Molt bé. Vosaltres heu estat, o sou una d'aquestes 37 escoles, que ha passat una unitat mòbil amb dues tècniques per parlar de l'educació científica. Explica'ns una mica, Àngela Maria, què us proposen amb aquesta unitat mòbil i aquestes dues tècniques, què fan?
La proposta és que una furgoneta mòbil provinent del Lab 06 de Manresa es desplaça als nostres pobles amb l'objectiu d'aproximar la ciència als infants. El Lab 06 és un centre de descoberta, de recerca i documentació per l'educació científica a les primeres edats, i està obert a les escoles. Llavors, aquest any hi va haver la possibilitat de que es desplacessin aquí al nostre poble i que els infants poguessin manipular i fer una estona de ciència amb propostes molt interessants. Ens vam fer dos grups de treball. Per una banda vam fer educació infantil i cicle inicial, que vam fer una activitat que es diu l'aigua de colors, que l'activitat consistia en tenir aigua a partir d'elements naturals, i a partir d'aquests elements els infants havien de fer hipòtesis de quin color sortiria tenyida l'aigua. Després experimentaren amb verdures, amb fruites, utilitzaren morters i ratlladors, i llavors el que feien era afegir-hi aigua i colar-la, i a partir d'aquí verificaven si les hipòtesis que havien fet inicialment eren correctes o no. Amb el grup de cicle mitjà i de cicle superior van fer un taller que es diu A la manera de la ciència, que aquest taller tractarem de descobrir a través del mètode científic què hi havia dintre d'unes capsetes que no es podien obrir, i els alumnes, a través d'utilitzant els sentits, utilitzant eines que ells ens van proporcionar, com balances, a la part exterior hi havia peces de metall, peces de fusta, i d'aquesta manera els infants havien d'acostar-se a través del pes, a través del soroll que sentien, a quins elements hi podia haver a dintre d'aquestes capses, i llavors havien d'anar fent modificacions en funció del que anaven descobrint, de les descobertes que feien. I finalment, tant un grup com l'altre van fer una activitat lliure, que consistia en una sèrie de tallers on hi havia 6 o 7 propostes per poder experimentar, que anaven relacionats amb els circuits de l'aigua, amb les rampes, també podien fer observacions amb lupes, treballar amb mans, construccions i amb baldufes.
Molt complet el programa, i amb l'objectiu principal, m'imagino, Àngela Maria, de descobrir, detectar talents en edats molt primerenques, com la que treballeu vosaltres. Algun o alguna del teu col·le apunta maneres ja? Com ho veus?
que destaqui especialment, no?
No.
O sigui que tots estan interessats en experimentar i en descobrir,
clar,
però sí que de moment no detectem ningú que s'obri i surti en aquest espai.
Bueno, és qüestió d'anar fent-ho a poc a poc i poder en altres moments... Doncs, bueno, les coses... Aquest instint cap a la ciència s'anirà despertant. Escolta, Àngela Maria, qui treu més benefici d'aquest tipus de projectes, dels nens i les nenes, o potser els mateixos professors que hi participeu? Com ho veus?
Jo em sembla que en traiem tots beneficis.
Sí?
Sí, perquè està clar que quan hi ha persones que han pensat una sèrie de propostes que són adequades als infants, que les han treballat, que les han modificat en funció del que van veient que va succeint a mesura que les apliquen amb els infants, per tant, ens sortim beneficiats tant nosaltres, els docents, com els mateixos nens i nenes. I penso que tots per igual. Aquí en aquest sentit no es fa cap diferència pel fet de que siguem nens o que siguem nenes, no? Sinó que l'objectiu és apropar la ciència a tots, nens i nenes, i tenir en compte que les dones han estat potser les que han estat menys visibles en tot el món de la ciència i de la investigació.
Perquè, Àngela Maria, tu que ets una escola rural, Navès, a la comarca del Solsonès, teniu dificultats per fer sortides científiques, no?, en aquest sentit. Vosaltres, no sé, quines estratègies empreu per intentar apropar això, la ciència, cap a les criatures que tens a la teva escola?
D'entrada, el que fem és, a nivell de ZER, preparem una sèrie de programacions, de projectes relacionats amb el medi, i a partir d'aquí, cada escola, intentem posar-hi que hi hagi activitats relacionades amb l'experimentació, perquè és a través de la manipulació, l'experimentació, la formulació d'hipòtesis que els nens van fent descobertes d'aspectes que del dia a dia a la nostra quotidianitat. Llavors, de tant en tant, també el que fem és una sortida amb totes les altres sis escoles de l'ESER,
sí,
en les que es treballa aspectes relacionats amb la ciència. Aquest any mateix, per la jornada de tardor, vam anar a l'escola de Sant Climents, que ens va acollir a les set escoles de l'ESER, i allà vam estar fent una jornada científica, sí, on els alumnes en diferents grups i amb diferents propostes segons les edats vam estar treballant també tot el tema de la ciència.
Molt interessant. Això de tensar la ciència a edats primerenques, a l'educació infantil i primària, i en aquest cas vostre, amb el suport universitari, que això també és un plus molt important, Àngela Maria? Jo crec que és a tenir en compte, eh?
Sí, i tant. Bon. I el fet de que la universitat de Manresa s'hagi apropat a nosaltres, doncs és
clau, en aquest sentit.
És clau, sí.
Molt bé, doncs, Àngela Maria Uller, directora de l'Escola Aiguadora de Navàs a la comarca de Solsonès, gràcies per atendre'ns, explicar-nos la vostra experiència amb això de la promoció i el foment de l'educació científica entre els nens i sobretot entre les nenes, que sempre queden allà en un segon pla i molt malament, això, eh? Esperem que vagi capgirant-se la situació. Àngela Maria, gràcies, molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Joan Pallori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3-5, Esports Cope, avui el titular és la Champions, que torna.
Sí, dos continguts fonamentalment. La Champions, tenim l'anada d'aquestes eliminatòries de setzens de final avui a les 9 partides, Manchester City i Real Madrid. També destaca abans com a aperitiu a 3:45 el partit entre el Brest i el PSG. Tot ho podreu seguir al Tiempo de Juego de la Cope a partir de les 8, i també actualitzarem el cas Mapi León, la jugadora del Barça que va tocar els genitals a la jugadora de l'Espanyol Daniela Caracas durant el derbi del diumenge al dematí. Mapi León ho nega tot en un comunicat. La jugadora de l'Espanyol està meditant si denuncia o no.
Escoltarem tot això i més esport a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
No deixeu la sintonia de Cope, continua ara mateix la informació. Arriba la tarde, Pilar García Muñiz ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.